de l'Amparito amb lletra. La lletra i la cançó d'Amparito ja és obra d'una cantant i compositora de Tarragona, Andrea Grau, un tema ballable i, per fi, Xavi, cantable, més enllà del popular, i ja em perdonareu, lo, 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 lo. Res, bona festa major a tothom.
Carai, Esteve, no sé per què no l'han contractat amb ell per fer la lletra i cantar la cançó. Esteve Giral, ai, Déu meu, geni figura. Bé, obrim l'agenda de concerts, perquè més enllà de les festes a Tarragona de Santa Tecla, que ja han arrencat, que ahir no van evitar les pluges, el que van haver de fer moviments de canvis en aquest cap de setmana són també els concerts del Mercat de Música Viva de Vic. Avui és l'últim dia ja, compta amb noms propis de casa nostra com Julieta. O Ginestar. O Lil Dami. O uns dels grans protagonistes de l'estiu, com són Figaflaues. Tots ells actuaran aquest vespre de manera gratuïta a la capital d'Osona a partir de les 8 del vespre. Mentrestant, al Maresme, avui també acaba el festival Ulisses a Premià de Dalt, avui amb el torn de Triquell. O dels Stay Homes.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar.
Les entrades es poden trobar al web encara del festival Ulisses. I avui que comencen, com dèiem, les festes de Santa Tecla a Tarragona, allà hi farà parada Joan Dausà.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap.
El cantant que pujarà a l'escenari de l'Auditori Camp de Mart a les 10 de la nit per presentar-hi la seva gira del desè aniversari del Jo Mai Mai, amb entrades que es poden trobar a la pàgina web del cantant. Avui que també hi actua La Fúmiga.
I jo tan sols t'estava acompanyant.
En aquest cas és un concert gratuït que comença a les 11 de la nit al Parc del Francolí juntament amb el grup La Cosina. Les 9 i 2 minuts. Hola, Quim Salvador, bon dia de nou.
Bon dia, Xavi.
Avui que, més enllà del que parlarem d'aquí una estona, del Carl Luis Rubiales, de la plantada de les jugadores de la selecció espanyola femenina, avui que reprèn la Lliga de Primera Divisió, després de l'aturada de les seleccions, avui torna el Barça, masculí, amb un Barça-Betis a l'estadi de Montjuïc.
Sí, el Barça n'ha sortit ben parat aquesta vegada de l'aturada de seleccions. Cap futbolista ha tornat lesionat.
Aleluia.
Només el Kevin Gundogan va rebre un cop a l'esquena a l'Alemanya a França, va ser substituït per precaució, però ahir es va entrenar amb normalitat.
Una pila de gent espantada, amb l'esquena de Gundogan.
Sí, però en principi està a disposició de Xavi, ja veurem si el fa jugar o no. Els que no hi seran són Pedri i Araujo, lesionats, ni tampoc el jove fitxa del filial Fermín López, perquè està sancionat. Això sí, Xavi inclòs a la convocatòria dos joves del planter més, com són Marc Casador i Unai Hernández. Qui està cridat a ser un dels protagonistes, de fet ho és, d'aquest inici de temporada, és Lamine Yamal, després d'estrenar-se com a internacional amb dues titularitats amb la selecció espanyola. L'entrenador Xavi Hernández diu que no veu cap inconvenient per mantenir el jove davanter de 16 anys a l'11 titular.
És curiós perquè fa 3 setmanes em dèieu que no m'atrevia a posar-lo i ara em dieu que no el posi tant. O sigui, aviam, ens heu declarat també vosaltres, no? Llavors nosaltres el cuidarem, el mimarem, li donem tota la confiança, el tractarem com un més. A pesar que té 16 anys, té aquest talent natural per marcar diferències, per tant no veig cap problema, no?
El Betis és 8è amb 7 punts, és un equip dissenyat per competir a Europa, de fet jugar a Europa League, i arriba a Montjuïc, això sí, amb moltes baixes. No jugaran avui Luis Felipe, que de fet ja no és al club perquè el van traspassar al futbol àrab, ni Reubal, Bravo, Guardado, Sabalí, Fekir, ni Víctor Carballo, que estan lesionats. L'exblaugrana Marc Bartra serà titular a l'eix de la defensa i en principi començaran a la banqueta Abde, traspassat pel Barça al Betis l'últim dia de mercat, i Xavi Riad, cedit pel club blaugrana. El partit començarà a les 9, en directe com sempre amb el Barça, juga a RAC1 des de les 8, xiularà Sánchez Martínez i el càrrec del VAR hi serà Jaime Latre.
Victòria que, si es produís, situaria el Barça líder provisional de la Lliga, perquè faltaran els partits de Madrid i de Girona.
Sí, el Madrid, que té 2 punts més que el Barça, jugarà demà al Bernabéu contra la Reial Societat, i el Girona, que està empatat a punts amb els blaugrana, jugarà dilluns al camp del Granada. Avui a Primera Divisió, a part del Barça-Betis, Atlètic de Bilbao-Cádiz a les 2, València-Atlètic de Madrid a 1:45 i Celta-Mallorca a 7:15. Ja es va jugar ahir el Rayo Vallecano 2-0.
I per altra banda, avui que arrenca la Lliga Femenina pels equips catalans, després de la primera jornada del cap de setmana passat va quedar suspesa per la vaga, avui a jugar.
Sí, l'acord de dimecres entre patronal i sindicats pel salari mínim de les futbolistes permet que rodi la pilota i el Barça, vigent campió de Lliga i d'Europa, estrenarà la temporada oficial a les 7 a casa del Madrid Club de Futbol. No és el Real Madrid, és un altre Madrid. L'entrenador Jonathan Giraldez té les baixes per lesió de Rolfo, Salma, Wolves i Jana i celebra poder començar la competició.
Sí, moltíssimes ganes, perquè portem ja moltes setmanes de pretemporada treballant. Al final, a nosaltres, als entrenadors i a les jugadores, el que més ens agrada és competir. No vam tenir la possibilitat la setmana passada pel tema de la vaga, i ara per fi ja tenim l'opció de poder disputar el nostre primer partit contra un rival difícil, i per tant, amb ganes ja de que arribi el partit.
Abans jugarà també el Llevant Les Planes, molt renovat per cert respecte a l'equip de l'any passat. Serà a les 12 al camp de l'Eibar.
I avui també tenim xou al bàsquet. Ja comença la Supercopa ACB, i ni més ni menys que amb un Barça-Madrid a semifinals.
Després de guanyar la Lliga Catalana, el nou Barça de Roger Grimau afronta el primer clàssic de la temporada amb la plantilla al complet, perquè el base lituà Roca Jakubaitis ja s'ha reincorporat després del Mundial. El tècnic català diu que el seu equip està a punt per competir.
A nivell de conèixer el nou staff, de les incorporacions que hagin vingut, que amb això sí que anem una miqueta més justets, però també és veritat que hi ha un grup gran d'altres anys, que això és un punt a favor. El Barça sempre ha d'estar preparat per guanyar sempre. Després veurem què passa, però estem preparats i amb tota la il·lusió del món per anar allà i fer una bona competició.
Aquest Barça-Real Madrid començarà a 2:15 en directe al Superesports de RAC1 i a 2:15 es jugarà la segona semifinal entre l'anfitrió, l'UCAM Múrcia i l'Unicaja. La final és demà diumenge a les 7 de la tarda.
I acabem amb ciclisme i Fórmula 1.
Avui es disputa la penúltima etapa de la Vuelta de 208 quilòmetres entre Manzanares i Guadarrama amb 10 ports de muntanya de tercera categoria. Sepp Kuss és líder amb 17 segons de marge sobre el seu company del Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard. A les 3 de la tarda arrencarà la qualificació del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. El madrileny Ferrari Carlos Sainz va ser el més ràpid als entrenaments lliures d'ahir divendres.
9 i 7 minuts, gràcies Quim, fins ara.
Fins ara.
RAC 1.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Arriba una nova temporada al Teatre Lliure. Un brugit col·lectiu encapçalat per la nostra ciutat, de Thornton Wilde, dirigida per Ferran Utzet, Fales, de Baró d'Ebel, Macbeth de Shakespeare, dirigit pel talentós Pau Carrió, l'imperatiu categòric de Victoria Spunberg o Ifigènia d'Eurípides, dirigit per Alicia Gorina, entre d'altres.
Viu la temporada 23-24 del Teatre Lliure com mai. Festeja un abonament a teatrelliure.com i gaudeix de les millors entrades.
Segona temporada de Paz Padilla al Teatre Apolo amb el seu espectacle El Humor de mi vida.
Y cuando veo una foto suya, oye, no me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué te ha ido? Ahora miro la foto y digo, ¡qué bueno estaba!
Un camí d'errors, de descobriments, de pena i d'humor. Molt d'humor. I és que la vida és plena d'aquestes coses. Per què quedar-nos només amb les tristes? Paz Padilla, el humor de mi vida. 4 úniques setmanes. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Vine a la 15a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any tindrà com a temàtica principal la figura de Lluís Domènech i Montaner i la seva vinculació amb Canet de Mar.
Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats. Mercat d'artesania, espectacles, rutes guiades, exposicions, tastos gastronòmics, visites al castell de Santa Florentina i tot en un entorn a l'aire lliure.
T'esperem del 15 al 17 de setembre. Més informació i reserves a turismecanet.cat.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
S'acaben les vacances, però els viatges continuen al Viatge B de RAC 1. Cada dissabte de 3 a 4 teniu una cita amb el programa que us porta a conèixer el món.
A la 6a temporada visitarem destinacions llunyanes que tenim pendents. Farem escapades somiades i sortides de cap de setmana per Catalunya.
Cada dissabte a les 3, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Tenim la maleta sempre a punt.
RAC 1. Tots som 1. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Via Lliure amb Xavi Bundó.
9 i 10.
Creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala.
Des del govern català estem fent tot allò que està a les nostres mans perquè tiri endavant aquesta proposta.
Esta semana en el podio de los despropósitos ha acusado de golpismo al expresidente Aznar, algo que merecería la dimisión de la ministra portavoz de los insultos del gobierno.
Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica y no perderé tiempo en gestos vacíos.
Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.
Les 9 i 11 minuts del matí, amb aquesta música de Víctor Jara, avui fa 50 anys de la mort del poeta, del cantant, a mans de la dictadura de Xile. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí, ja ens acompanyen la Maria Vila. Com estàs, Maria? Bon dia. Us agrada la temperatura de l'estudi o teniu alguna queixa?
De moment sí, però ja veus que he vingut amb manga llarga.
Jo vaig amb perquè... jersei i xaleco.
Estic esperant les mirades de queixa. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Perfecte, estem perfectes.
Estem perfectes, oi? Ah, ja ho hem dit. Què tal, Ivan Guerra, bon dia?
Amb el xaleco estupendo.
Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
Que sapigueu que jo ahir, quan vaig veure totes les pluges, pensant, mira que bé, que tindrem un dissabte fresquet, Ivà i Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Em diuen que avui farà més calor que ahir.
Vaja. Sí, sí.
Que, o sigui, de què serveixen? O sigui, està molt bé que plogui, però la pluja és per començar ja una mica...
Ja sé que
és l'últim cap de setmana d'estiu, tècnicament, però vaja, podríem anar-ho finiquitant, això. No, no m'ho has acabat d'arreglar, això, Xavi.
Sí, sí, es resisteix l'estiu a marxar. De fet, habitualment, quan passa un front, entra el vent del nord i fa que refresi, que les temperatures baixin, però aquest cas, doncs, no ha passat. Aquest front no ha obert la porta, diguéssim, al vent del nord, vent més aviat de sud i de terra, i per tant, avui, a diferència d'ahir que estava tapat, avui pugen les temperatures i tindrem més calor, més xafogó, moltes màximes, o les més altes entre 27 i 31 graus.
Ho dèiem que ahir va ser probablement el dia de més pluja així generalitzada al país des de fa un any i mig.
Sí, sí, exacte. Dóna una mica fe, no?, de la situació extrema de sequera que vivim, que un temporal no regava amb tanta extensió tot Catalunya des de feia un mes i mig. Un any i mig. Sí que han tingut algunes ocasions, alguns temporals que han deixat, doncs, aiguats, patacs d'aigua importants en algunes zones, bones regades, però pluges generals tan extenses, la veritat és que feia això ben bé des del març del 2022 que no teníem una situació semblant.
Sobretot a l'Ebre, no? Finalment, perquè hi havia gent que estava pendent encara d'aquesta mentirada que pogués ploure amb intensitat, i ho ha fet, és cert que ho ha fet a l'Empordà, però com ens deien des de Protecció Civil, no hi ha conseqüències greus, tampoc no hi són a l'Ebre, greus, per entendre'ns greus, però sobretot és allà, no?, on ha plogut l'episodi d'ahir a la tarda.
Sí, ahir entre migdia i primeres hores de la tarda és quan més va ploure, s'hi van acumular entre 100-120 litres per metre quadrat a moltes zones, però fins i tot alguns registres superaven els 140 o 150 litres. Realment, moltíssima aigua. També va ploure molt a la resta del litoral prelitoral, entre 20 i 60, 70 litres per metre quadrat la majoria de registres, i fins i tot aquests aiguats que han tingut de matinada amb precipitacions al voltant de 36 litres en tan sols a mitja hora a la Costa Brava. Hem arribat a fregar els 50 litres aquesta matinada d'aigua nova. I on menys ha plogut? Doncs a l'interior i Pirineu, tot i que també hi ha arribat l'aigua, però vaja, en aquestes zones entre 10 i 25 litres, que la mala notícia és que, doncs, que les pluges més importants no han arribat aquesta vegada a les capçaleres dels rius.
I com dibuixaries el cap de setmana, per acabar, Xavi?
Molt tranquil, realment molt diferent del temporal d'aquest divendres. Avui dissabte tindrem moltíssima calma, el temporal de pluges ja és història i de fet ens espera un dia aprofitable de sol combinat encara amb restes d'alguns núvols. Tan sols a la tarda es pot escapar alguna gotellada, algun ruixat molt local i aïllat a punts de l'interior, sobretot Pirineu, Prepirineu de Lleida. humida, la resta seguirà la calma. Pugen aquestes temperatures, més calor i més xafogó, ho notarem més al migdia. I de cara a demà, seguim amb aquesta situació, una mica de calma, amb cel que no s'acaba de definir, no es descarta alguna gotellada al llarg del dia, poca cosa, i a partir de la tarda vespre augmenten els núvols per Ponent i l'Ebre, poden arribar ja, sobretot Pirineu de Lleida, zona dels ports, més xàfecs, i serà el preludi d'un nou front que ens arriba i que pot deixar pluges a més zones de Catalunya entre la matinada i matí de dilluns.
A veure si plou bé també com aquestes últimes hores.
Exacte.
Gràcies, Xavi, fins ara.
Fins ara.
Un quart de 10 del matí, ara de seguida enfocarem segurament els dos grans temes del dia que ara mateix estan encara a debat i que encara poden passar coses, sobretot al llarg del cap de setmana. D'una banda, tenim el cas del català a la Unió Europea, amb les informacions que ens arribaven ahir precisament, i que de seguida li preguntarem d'aquí una estona a Lluís Tovar, el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, segons el qual hi havia un creixement de les suspicàcies en diversos països de la Unió Europea, especialment els països nòrdics, sobre el cost, sobre la urgència o no de la inclusió del català, del basc i del gallec com a llengües oficials. De seguida en parlarem d'aquesta qüestió, i de l'altra, que és el cas Luis Rubiales, que arrosseguem des de fa un mes, que no s'acaba de resoldre del tot perquè les branques es van ampliant. D'una banda tenim que ja vam veure la primera imatge de Luis Rubiales ja caminant cap a l'Audiència Nacional i fent la primera declaració amb la decisió del jutge de mantenir-lo allunyat de Jennifer Hermoso almenys a 200 metres, ordre d'allunyament, i per altra banda la decisió, jo diria inèdita en l'esport espanyol, crec que no havia vist mai un bloqueig d'aquest tipus per part d'un grup d'esportistes. Per motius que no són estrictament econòmics, perquè bàsicament ens hem acostumat a veure grans vagues o grans queixes per motius de tracte, diguem-ne, econòmic, com el que vam veure de les jugadores de la selecció espanyola femenina de futbol, que malgrat han fet saltar ja el president i l'entrenador, han dit que no és suficient. De seguida parlem d'aquesta qüestió, però abans la Maria em deia, ostres, deixa'm parlar algun minutet d'una de les notícies també del dia que vam saber ahir al vespre, tot i que es va produir dijous, que és la mort del gran mecenes, del gegant Antoni Vilacases, que era farmacèutic i que va ser un dels grans impulsors de l'art català, que ho ha estat a través de la Fundació Vilacases, i que, en fi, porta tantes dècades treballant sobretot per l'art a Catalunya. T'has quedat molt tocada, m'han dit.
Sí, bueno, una mica trista, sí, perquè era l'últim, realment, i si n'hi haguessin 30 com ell, doncs segurament aquest país faria una altra cara. Ell va entendre perfectament que tots els diners que havia guanyat, que van ser molts, d'alguna manera els havia de retornar a la societat, i la seva manera era a través de l'art. Té la Fundació Vilacases, que fa una feina extraordinària de mecenatge de l'art contemporani català, amb diferents museus i, a més, una mica per tot el país, molts concentrats a l'Empordà, i n'hi ha una aquí a Barcelona, que també aprofito i m'agrada aprofitar aquesta oportunitat per dir-ho, que es diu, és el Museu Can Framis, que al Poble Nou, que és una delícia d'art contemporani català, amb tot d'artistes, la majoria vius, que de tant en tant això també va bé. El lloc és preciós, és una antiga fàbrica de botons, em penso, i val molt la pena. I sí, m'entristeix, perquè ell explicava en una entrevista el 2020, quan la Fundació Miró passava per problemes importants, ell es va reunir amb la presidenta i va dir, jo posaré, perquè evidentment això és important pel país i per l'art i per tot, que això pugui tirar endavant, i jo posaré, faré una donació cada X temps perquè això pugui reflotar, entenent que altra gent també de possibles doncs també ho faria, i no ho va fer ningú més, va ser només ell, que de fet després van signar un conveni que anava posant diners a la Fundació Miró perquè no hagués de tancar. I sí, m'entristeix, perquè a més m'entristeix, no, en un nivell més general, crec que en general les elites a tot arreu han abandonat aquesta responsabilitat social, i crec que té conseqüències nefastes que les anirem veient, però ell era l'últim i no en queda cap altre.
És cert, no?, que tens la impressió que dècades anteriors hi havia una consciència per part de la gent que tenia capacitat econòmica que la subsistència no només de l'art sinó també de l'essència del que és el país on viuen, i ara no parlo només de Catalunya, però això ha passat en general a tota Europa, no?, que hi havia grans mecenes d'art, havien de col·laborar per mantenir-lo. Això no es dona. persona, pràcticament. És una cosa que pràcticament ha desaparegut.
I en cap nivell, eh? O sigui, jo crec que el pacte social, perquè al final és una qüestió de pura supervivència, o sigui, si la classe treballadora té condicions assumibles i dignes, doncs no? L'empresariat viurà millor, també. Això s'ha trencat, i s'ha trencat, jo crec que bastant a tot arreu, i a Espanya molt més que en altres llocs. O sigui, Alemanya, per exemple, és bastant diferent. Però sí, no només en aquest sentit, sinó això a nivell cultural. És a dir, Miró, per exemple, és que segurament Miró, sense, o d'altres, sense una xarxa privada, doncs no en sabríem poca cosa. La Fundació, el Museu Canfrancs, l'entrada val 4 euros, amb descompte 2 euros. És molt assequible per tothom, i de veritat que ho recomano moltíssim, i a mi em trenca el cor, perquè hi vaig sovint i no hi ha mai... Hi ha poca gent, o sigui, hauria d'estar a rebentar, perquè a tot arreu de tots els museus que he vist, doncs és dels millors, i en canvi no es coneix. És aquesta feina de formigueta que ha donat, diguem, també una manera de guanyar-se la vida a molts artistes que si no s'haguessin hagut de dedicar a una altra cosa, i que gràcies a la Fundació Vilacases doncs han pogut guanyar la vida dignament.
Vaja, el personatge no el retratarem ni de lluny millor que la Maria, perquè a més el coneixia millor, molt millor que jo, però mentre ho fiem tot a l'altruisme no anem bé. Per què el Regne Unit, per què els països anglosaxons, per què Alemanya, per què aquests països tenen més figures, perquè tenen lleis de mecenatge? Perquè al final aquí no tenim llei de mecenatge ni pels artistes, ni per les universitats, ni per la recerca, no hi ha llei de mecenatge. Llavors, diguem, a recolzar projectes d'aquesta mena tingués també un tractament fiscal. Oh, és que això ja està reivindicant que els rics guanyin calés. Bueno, hi ha l'altra opció, que és que se'n vagin a Alemanya,
que guanyin,
se'n vagin al Regne Unit,
que no aportin,
i que se'n vagin allà, i allà sí, comprin art, i allà posin calés per fer recerca, i allà posin calés a les universitats, i allà posin calés per fer moltíssimes coses, o que ho posem que aquí també puguin fer-ho. És que aquí, qui fa de mecenes? Només el fa el missioner. Deixem-me posar aquest títol, no? Que és algú com en Vilacases, que s'ho creu, i peti qui peti, tant li fa, diguem, i però, perquè és un convenciment, però si ho fiem tot a això, doncs...
A l'activisme.
És evident que no funciona. Lamentablement no funciona. Com diu la Maria, és l'últim, i si no és l'últim, és el penúltim, diguem, perquè... Sí. No?
Estàvem parlant de la família Suquer i el Festival de Peralada, que és un altre cas, però que és un cas molt excepcional.
Però que són, amb els dits d'una mà, segur que acabaríem comptant-los tots, no? Però clar, si no hi ha, a la universitat, si hi ha algú que vol fer recerca, que vol fer coses a la universitat, amb projectes, òbviament, que la immensa majoria són d'impacte global, però se'n va a una altra universitat d'un altre país, ja està. I els deixem marxar. I qui diu això? Diu l'art. Artistes vius, artistes en tenim uns quants al país, i en tenim alguns de punters, i alguns que estan per tot arreu. I com diu la Maria, mires darrere, i darrere hi ha, doncs també hi ha molta gent de fora de Catalunya, i això també ens ho deixem perdre per un complexe i per mi, discriminació ideològica estúpida, de que això, clar, això és per beneficiar els rics, que ja que fan mecenatge, doncs que tinguin beneficis fiscals. Bé, en una part, per què no, sempre i quan el benefici, diguem, el mecenatge que faci no sigui directament el de la seva, del seu objectiu fundacional.
Perdó, de llei de mecenatge pròpiament no n'hi ha, però sí que hi ha beneficis fiscals per activitats d'aquest tipus.
Però la gent, tu saps que falcaria molt més. No serien anècdotes, sinó que llavors es podrien fer projectes. Amb una llei de mecenatge es podrien fer projectes de mecenatge.
9:23 minuts. Bé, doncs queda dit, efectivament, una de les grans figures de casa nostra que va morir dijous.
Afortunadament, no, Maria, 92, vull dir que fins a l'últim moment, vull dir que...
I molt lúcid i molt actiu en tots els sentits fins fa molt poc, sí.
9:23, deixeu-me canviar ràpidament de tema perquè tinc una persona que l'hem de saludar de seguida. És el cas Luis Rubiales. Mira, tinc la Laia Coll, la periodista de RAC1. Què tal, Laia, bon dia?
Hola, bon dia.
Més enllà de qüestions al voltant del personatge, que ara de seguida en parlarem, i de les conseqüències legals de tot plegat, ahir va haver-hi un embolic fenomenal, perquè tothom estava esperant la convocatòria de la selecció espanyola per les 4 de la tarda, si no recordo malament, Laia. Va haver-hi comunicat un quart d'hora abans de les jugadores dient és que surti el que surti, nosaltres no hi anem, i es va ajornar. Hi ha alguna hora, hi ha alguna previsió de quan es pot fer aquesta convocatòria? Perquè el partit és divendres.
Absolutament cap previsió. Ahir, quan a última hora la federació va dir ho deixem per més tard, de nova hora, però quan van anar passant les hores va veure que ja seria avui el dia, però amb el pas encara més de les hores jo et diria que fins i tot no serà avui el dia que es presenti Montse Tomé, no serà avui el dia que tinguem llista de convocats. En teoria, per la lògica, doncs la convocatòria hauria de començar dilluns, perquè evidentment doncs, són partits importants, hi ha d'haver-hi una preparació abans, però jo crec que fins i tot es pot dilatar més endavant i per què no anar a dimarts o en un extrem dimecres per poder viatjar directament a Suècia, jugar divendres aquest primer partit de la jornada 1 de la Nations League, que és molt important perquè al final és una Nations League que acaba donant accés directe, que acaba donant accés als Jocs Olímpics de París.
Ara pregunto de seguida, Laia, per com veus la situació, per com veus veient el comunicat d'ahir i sabent les coses que saps, si hi ha possibilitat d'entesa finalment amb la Federació Espanyola de Futbol o no, perquè, insisteixo, per mi és un cas bastant inèdit, una selecció que és campiona del món, que es planta i que 5 dies o 6 dies per un partit que és classificatori per un gran esdeveniment com és els Jocs Olímpics, decideix que no hi va, que no hi va fins que no hi hagin canvis profunds de la federació en concret. Bé, abans d'analitzar aquesta qüestió, tinc en línia el president de la secció de dret esportiu de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, el senyor Jorge de Amilivia. Què tal, senyor de Amilivia? Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
La qüestió de... hi ha una qüestió al damunt de la taula, que és, en el cas que avui, demà passat o l'altre, hi hagués una convocatòria per a aquestes jugadores que han fet un comunicat que han dit no hi anirem, i les convoquin i decideixen que no hi van, què passa amb elles?
Bon dia de nou i gràcies per l'interès en aquestes matèries. Miri, el tema de les seleccions nacionals dintre de la llei d'esport és important i no acceptar la convocatòria als partits o les competicions amb la selecció nacional està considerat com una falta molt greu i bé, hi ha sancions sèries per cas de rebutjar, com dèiem, la convocatòria a una selecció nacional.
I quin tipus de sancions?
Doncs hi ha des d'econòmiques, que crec que van de 3 a 30.000 euros, i de suspensió de la llicència federativa, crec que és de 2 a 15 anys.
De 2 a 15 anys. Suspensió de la llicència vol dir no jugar amb ningú, ni amb els seus clubs, ni amb seleccions, ni amb ningú.
Això mateix.
I això ho decideix un jutge? Qui ho decideix?
Bé, això, en primer lloc, s'han de produir i constatar els fets. La federació, en aquest cas, doncs, obriria un expedient i s'obre un procés que en primer lloc és via administrativa i que acaba amb el Tribunal Administratiu de l'Esport i en fi, per no complicar-ho més, diguéssim que acabaríem aquesta instància al Tribunal Administratiu de l'Esport, tot és recurrible davant el contenciós administratiu. En fi, seria un procés de certa durada.
Li consta, perquè jo ara no ho tinc al cap, a Espanya, que hi ha hagut un precedent d'algun professional que hagi estat convocat per la seva selecció? Ara recordava, evidentment tots recordem el cas de l'Oleguer, però l'Oleguer Preses en el seu dia, que no volia anar amb la selecció espanyola, li va comunicar a l'entrenador i l'entrenador va decidir no convocar-lo, no? Li consta, però és que aquest cas estem parlant de 39 futbolistes, entre elles totes o pràcticament totes les campiones del món, i les que ja no havien anat al campionat del món, que en principi eren més seleccionables que algunes de les que hi van anar, no? Per tant, és un escac considerable. Li consta algun cas anterior que s'hagi arribat al punt que un esportista o un esportista no hagi anat amb la seva selecció i que hagi estat sancionat per això?
No em consta, però si parléssim amb els directius de les diferents federacions, estic segur que tots explicarien moments de tensió. L'esport és cada cop més un factor important a la societat i els esportistes, doncs, ho saben. veritablement ara la selecció femenina de futbol és la millor del món. Això és el mèrit principal i el que, del que malauradament no parlem suficientment, i elles doncs ho saben, i aleshores és moment doncs de plantejar partides d'escacs, la comparació. Aleshores doncs ara és temps de la feina a les oficines, als despatxos, els directius i les jugadores i els tècnics han de seure, han de fer cadascú la seva feina i entre tots actuar amb responsabilitat, i esperem que finalment les coses, encara que siguin a l'últim segon, o com es diu també el món de l'esport, en la campana, es tranquil·litzin. Sempre hi ha hagut pressions amb els equips nacionals. Ara estem en un moment especialment tens, però en fi, confio en el seny de tothom.
Avui llegíem, de fet, ara que em parlava de la voluntat de moltes parts de no voler arribar fins al final d'aquest conflicte, veiem el president del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, avui entrevista al periòdico, que diu que efectivament el govern espanyol espera que no s'arribi al final, al límit en què es convoquin i aquestes futbolistes i no hi vagin. El govern té alguna capacitat per fer alguna cosa en cas que es produeixi aquesta situació?
Sí, les federacions són entitats privades amb funcions públiques. El Consejo Superior del Deporte és la part del govern que s'encarrega de l'esport. Aleshores, aquesta és la vinculació, i sí, efectivament el govern pot, de fet, tutela a les federacions, sobretot amb aquella vessant pública. I, escolti'm, una selecció nacional doncs té aquesta vessant. És normal que el govern, el Consejo, el senyor Francos, estigui ara preocupat o enfeinat per procurar que aquest tema solucioni el més aviat possible.
Clar. És que és molt interessant això que està apuntant ara, perquè efectivament és una entitat privada de caràcter públic, perquè pot provocar unes conseqüències en un esport superant els seus límits com si fossin un govern. És a dir, una federació, al final, insistim, és una entitat privada, que aquesta federació, aquesta entitat privada, cridi a una sèrie de futbolistes a que obligatòriament hagin d'anar a acompanyar-los en una sèrie de partits, pot tenir conseqüències sobre la seva carrera esportiva en d'altres àmbits. És una mica estrany de comprendre des d'un punt de vista de dret.
Sí, però estem tots sotmesos a les lleis. Aquestes lleis es van aprovar i les hem de complir. Aleshores, si una federació té potestat per formar un equip nacional i que competeix a nivell internacional, això també doncs té repercussions. El fet de no participar o fer-ho de manera molt feble amb aquest partit del proper divendres doncs pot suposar que no accedim a altres competicions més grosses, si fos possible, i que això també tingui repercussions pel país, pels esportistes, pels aficionats, i és normal que el govern s'hi fixi.
El senyor Jorge de Milivia és el president de la secció de dret esportiu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Passen dos minuts de dos quarts de 10 del matí. Laia, ara el senyor de Bilivia deia això de que ara mateix hi ha aquesta tensió entre la federació i les futbolistes. Crec que la decisió ahir d'ajornar la convocatòria és evident que té a veure amb aquestes negociacions. S'han produït, no, negociacions en les últimes hores entre les parts?
Sí, s'han produït negociacions en les últimes hores entre les parts i continuen havent negociacions. L'endarreriment de la convocatòria és perquè hi ha un moment que la Federació Espanyola no s'espera que la resposta de les futbolistes sigui tan unànime, s'espera que hi hagi un trencament com en el seu moment hi va haver-hi amb les 15. És cert que dins d'aquest grup de 39 firmants que hi ha del comunicat hi ha diferents sensibilitats. Hi ha jugadores que pensen que amb els canvis que hi ha hagut fins ara són suficients perquè es veu una voluntat de canvi vàlid per part de la federació i per tant que ho donarien per vàlid. N'hi ha altres que creuen que ara és el moment, que els fets que han passat són molt greus i que ara tenen la força social i mediàtica per exigir encara més canvis i arreglar el problema d'arrel, perquè des del principi han dit que no és un problema només de les cares visibles que hi havia de Luis Rubiales sinó, o de Jorge Vilda, sinó que és un problema estructural i més transversal. També al final són esportistes i hi ha jugadores doncs, que primen la importància d'aquests partits, sí, però que hi ha un consens a l'hora de dir ara és el moment d'intentar arribar fins al final, anar totes juntes i posar el col·lectiu per davant de l'individual. Continuen en marxa aquestes negociacions, veurem si s'acaba cedint per part de les jugadores o què és el que els dona a canvi la federació espanyola.
Tu creus que va costar aquest comunicat, diguem-ne? Que saps.
Va costar moltíssim, va costar moltíssim, per això que et dic, perquè hi ha diferents sensibilitats. Al final, dijous a la nit, fins ben entrada la matinada, les futbolistes van estar reunides. És una situació molt delicada, estan rebent pressions per molts costats i el dijous a la nit no hi va haver-hi una decisió, malgrat que divendres hi havia d'haver-hi ja la convocatòria, que anaven una mica a última hora. No hi va haver-hi una decisió, es van voler donar unes hores i quan divendres decideixen anar finalment totes juntes, costa moltíssim que surti aquest comunicat, el volen escriure pel que ens consta ella sola, sense massa ajuda externa, i costa perquè, per exemple, ahir llegia que els mitjans de Madrid deien que un dels punts del conflicte seria la paraula renúncia, que en aquest comunicat no surt la paraula renúncia, si bé és obvi, no, doncs que les jugadores el que estan fent és renunciar a la selecció, si no hi ha uns canvis, però que va costar perquè tothom se sentís còmode i la majoria de jugadores, al final 39, 21 de les 23 mundialistes acabessin firmant el comunicat.
Clar, hi ha una part del comunicat que crec que és molt explícit, que és el que volen. O sigui, quan algú es plantejava, home, però ja no hi ha el president de la federació que ha dimitit, ja no hi ha l'entrenador que ha dimitit, què més volen? Vaig llegir i vaig sentir, no? Doncs el que volen és moltes altres coses dins de la federació. Volen, ho llegeixo textualment, reestructuración del organigrama de fútbol femenino, reestructuración del gabinete de presidencia y secretaría general, dimisión del presidente, que s'entén que això ja s'ha produït, suposo, no sé si es refereixen al que sigui successor o qui.
Es refereixen a Rubiales.
A Rubiales, no? Reestructuración de l'àrea de comunicació i màrqueting, que a mi em sembla una qüestió molt central. Laia, no sé si estàs d'acord, entre altres coses per al famós comunicat que es va emetre a la nit dels fets, que això és cosa, entre altres, del Departament de Comunicació de la Federació, que decideix que això s'ha de parar i hi ha aquella sèrie de pressions que ja es vam explicar contra Jennifer Hermoso, contra altres jugadores, per intentar que formessin part del comunicat i que sortissin amb Rubiales en un vídeo per dir no ha passat res, etc. I reestructuració de la direcció d'integritat. No han volgut posar noms, no, Laia?
No han volgut posar noms de manera pública, però sí que ho han fet de manera interna. Si tu llegeixes aquests punts que demanen les futbolistes, que els han posat, han volgut posar tots els punts que han demanat des d'un inici per ser el màxim de clares possibles i que no se'ls pogués excusar del que se'ls ha acusat en un passat de no saber-se explicar. Però sobretot aquí estan apuntant, quan parlen secretaria general, doncs és Andreu Camps, que és sabut que és la mà dreta del president del ja expresident Luis Rubiales, també a Rafa del Amo com a màxim responsable del futbol femení. Ja és el que diuen al final en el comunicat, és que tolerància zero cap a totes les persones que des de dins de la federació han tingut, incitat, amagat o aplaudit actituds que van en contra de la dignitat de les dones. Per això tota aquesta petició de canvis.
És gairebé, perdona, quan dius això d'aplaudit, és la foto finish del dia de Rubiales, no? O sigui, aquella fotografia que es veu al conjunt d'aquelles primeres files d'aplaudiments, doncs, bueno, un per un, aquest, que estaven allà al costat i que l'estaven aplaudint i que li estaven donant suport a Luis Rubiales amb aquell no dimitiré, doncs aquests senyors no poden seguir.
Exacte, totalment. A més, les jugadores ara el que veuen és que tenen la força social, la força mediàtica, perquè hi ha hagut uns fets que ha pogut veure tothom, que tothom pot jutjar per poder anar fins al fons de la qüestió, perquè alguna de les coses d'aquests punts que ara llegim en aquest comunicat ja es va demanar amb la famosa revolució, per dir-li d'alguna manera, de les 15 d'ara o fa un any, que van intentar gestionar de manera interna i que va acabar explotant a l'opinió pública, i després van acabar sent molt criticades i no va tenir la finalitat que elles volien, que al final és tenir un espai segur per les dones i que al final se les tracti com a professionals i tinguin les millors eines per competir al màxim nivell.
I a tot això, avui juga el Barça, femení, que és segurament el més afectat per aquesta situació, perquè ara, com ens deia el senyor de Melíria, si hi hagués una convocatòria de futbolistes de les campiones del món i, o d'altres, i decidissin no anar-hi, recordem que 14 de les 39 signants són del Barça.
Sí, el Barça encara no saben absolutament res. En teoria, la llei de la FIFA obliga a les federacions a avisar als clubs i a les futbolistes 15 dies abans que es produeixi la convocatòria de la seva convocatòria. Sí. Això, evidentment, estan ja fora de plaç. El que passa que aquí, per sobre, el Barça entén que hi ha la llei de l'esport que obliga tot esportista a respondre a una convocatòria de la federació, per tant que aquí les jugadores o els clubs, en cas que volguessin no cedir-les, pel motiu que sigui, no tindrien força, perquè primarien, entenen almenys així des del Barça, que prima per sobre la llei de l'esport.
No sé si volíeu fer algun comentari, Maria, Arturo, o fer-li preguntes també a la Laia, com ho veus, Maria?
No, jo recordo d'aquelles imatges dels aplaudiments, i ara potser em balla el cap i us demano que m'ajudeu, però la seleccionadora, la nova seleccionadora, la Montse Torment, no aplaudia també?
Sí, sí que aplaudia, sí, també en aquelles imatges. El que passa que no seria un problema en si el nomenament de Montse Tomé per aquells aplaudiments, perquè va haver-hi un comunicat posterior i Montse Tomé ha sigut una figura, era fins ara la segona de Jorge Vilda, ha sigut una figura que ha intentat unir ponts quan en aquest últim any les coses no han anat bé. Ha sigut una figura que es considera molt clau.
O sigui, no reaccionen contra Montse Tomé, Laia? No la veuria malament.
No van agradar els aplaudiments, però no seria aquest el principal problema que veurien, malgrat que aquell dia aplaudís i públicament. El comunicat de les hores posteriors en aquest sentit va calmar bastant les aigües.
Sí, jo li volia preguntar, perquè jo no ho sé, a la Laia, quants d'aquests punts remeten més a la rebel·lió de les 15, a la rebel·lió prèvia al Mundial, que no pas a aquesta assemblea de Rubiales on s'ha escenificat un menyspreu, que de fet m'imagino que és el mateix menyspreu que es va tenir amb unes jugadores que no van a jugar al Mundial, es planten i decideix que es prescindeix de totes les estrelles abans que d'un seleccionador que estava profundament qüestionat i portava molts anys sense aconseguir absolutament res, cosa que en el món del futbol masculí és absolutament impensable. Quantes d'aquestes reivindicacions venen d'allà? Quan miren Andreu Camp, quan miren tot el secretariat, a tota la cúpula de la part de l'esport del futbol femení.
Doncs jo crec que si mirem els 5 punts que demanen, 3 dels 5, que els que podríem deixar fora són els departaments de comunicació i màrqueting, que és molt evident que demanen canvis en aquests departaments per les hores posteriors, la setmana posterior, a com es gestiona el petó de Rubiales a Jenny Hermoso i també el departament d'integritat, perquè consideren que no han actuat com haurien. Els altres punts estan relacionats entre ells i si bé no en tota la totalitat, doncs hi ha molts vincles entre la part esportiva i la part que demanen, perquè al final si tu no respectes les dones, doncs això acaba també afectant en termes esportius, amb això que ara deies, no? Que per exemple Jorge Vilda portava molts anys sense haver guanyat un títol, això no s'hagués permès mai en una categoria masculina.
Però és que jo, a mi és el que explicava, no? El que ara estàvem precisament subratllant, de que això, aquestes peticions ja estaven al setembre del 2022, és a dir, més o menys, no? S'han afegit algunes, com explicava la Laia ara, però que és una qüestió de què han de fer aquestes senyores perquè els facin cas, és a dir, van sortir en el seu moment, no s'hi van fer absolutament cap cas, de fet, al contrari, va ser contraproduent, diguem-ne, no contraproduent, al final no ha estat contraproduent, però vull dir que en el seu moment fins i tot es va veure...
Amb elles, personalment i professionalment com a jugadores, les van matxacar.
Les van humiliar.
Públicament.
Has de ser absolutament valent, has d'estar disposat a deixar-te humiliar, efectivament, per sortir allà i reivindicar un seguit de coses que són de sentit comú. Ets després campiona del món i encara, ja veurem com acaba, perquè ja veurem, estem enmig d'una protesta, tenen totes les de guanyar, perquè jo crec que tenen el suport social, diguem-ne, però ja veurem com acaba. I és una qüestió de validació, és una qüestió que mai no veuríem en cap esport professional masculí, en cap. I sortissin uns senyors del primer equip de la selecció espanyola de futbol a dir coses semblants a les que estan dient, hi hauria un terratrèmol des del dia 1. No haurien de passar per una rebel·lió interna.
És que és molt diferent.
No cal dir ni que sortissin.
Exacte. És sí, que sí. A un esportista, sí, sí, home, del nivell d'aquestes esportistes dones, no li cal sortir en públic, sí, 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 per exigir aquest tipus de canvis a la seva federació esportiva, perquè això s'arregla abans.
Sí, sí. I és això, eh? I tota l'estona estem veient aquesta enorme desigualtat, aquesta diferència de tractament abismal, no?, entre el que passaria amb uns senyors homes i el que passa amb aquestes senyores. I jo crec que això és el que, al final, el que estan reivindicant és això, que no hi hagi aquesta diferència de tractament tan i tan fort.
Maria i Carles.
No, jo crec que tot l'afer Rubiales en realitat va servir com per agafar tot això per la part més folclòrica, diguéssim, no? Era de consens que el que havia fet aquest senyor i les declaracions posteriors eren absolutament demencials, i això va generar un consens social, fins i tot, que aquesta situació era insostenible. Però clar, és que de fons hi havia molt més que això. I quan les jugadores ja fa mesos es queixaven de l'entrenador i tothom es va quedar com, no, és que són simplement coses petitetes en què no es posen d'acord, tot i que elles assenyalaven a qüestions molt més de fons, surt la federació, pleguen a Bilda i pleguen Rubiales, i sembla que aquí el problema ja s'ha solucionat. I és molt valent no quedar-se amb això i aprofitar més aquesta posició de força que tenen ara, després d'haver guanyat el Mundial, per seguir reivindicant allò que ja els va portar en aquell moment a rebel·lar-se. També és veritat que en aquell moment es rebel·len unes poques només, i són, o es revelen totes, però les que aguanten la posició són unes poques. Ara, segurament perquè interessava en aquell moment a les altres poder anar al Mundial, i a més resulta que l'han guanyat.
És molt valent també, eh? Vull dir, sí. L'han posat d'una forma molt... Que tant de bo, és a dir, la gent es pogués posar molt més, però que... Ojo, perquè... Que, és a dir, que jo interpreto que ara mateix ha estat més fàcil, però que en el seu moment les que van fer això han estat una valentia espectacular, no?
Exacte, aquí anava, o sigui, a mi m'hauria agradat que totes aguantessin la posició des del primer moment, perquè és veritat que ara dius, home, durant un temps t'has amutllat, i és veritat, o sigui, durant un temps elles es van amutllar fins al Mundial aquesta situació, i ara arran de l'episodi Rubiales això... Diguem que...
Però Maria, tot és molt interessant, perquè les que van tornar a la selecció en realitat aconsegueixen una cosa que és bàsica en el que ve després, que és el ser campiones del món, clar, tenen el focus internacional. Ah, sí. O sigui, les que tornen a la selecció i d'alguna manera passen per l'aro, per dir així, sí, aconsegueixen ser campiones del món i dir, ara que ja ho som, tornem on estàvem.
Però hi ha una cosa... Sí,
però què hagués passat sense l'episodi Rubiales, per exemple?
Clar, o sigui,
aquest
no,
focus potser és... tampoc no l'haurien tingut.
És el que fa, l'esclat.
L'episodi no Rubiales tot continuaria igual, sí, sí, no s'hagués aconseguit absolutament, exacte, cap canvi.
Però hi ha una cosa, tothom que s'allibera és gent que fins el dia anterior passava per l'aro.
Sí, sí.
Crec que això és important també d'entendre-ho, és a dir, tu passes per l'aro fins al dia que no passes per l'aro, sí, sí, i tothom que s'allibera, sí, sí, passa això, unes ho fan abans i les altres no. Jo crec que el que és de celebrar és que precisament que l'episodi horrorós de Rubiales hagi fet que ell estigui més fàcil, s'hagi aplanat el camí perquè tothom digui això és insostenible, no? I que sigui més fàcil per ells, que no hagi de ser tan valent, no? Que no hagi de ser tan valent, però posar-t'hi per demanar el que tens dret.
Carles.
Sí, també té un punt per aportar alguna cosa diferent, no? També té un punt que precisament la reivindicació d'elles des, a banda de millores, diguem, pel que fa al tracte humà i com a persona, també millores laborals, fa que tinguin menys a perdre, també. Fa que tinguin menys a perdre, perquè efectivament un home federat que el criden a la federació per anar a la selecció nacional, si els seus honoraris i la seva vida doncs té més a perdre que jo, clar, vaig quedar bocabadat que les noies que anaven a la selecció espanyola estan reivindicant un sou de 25.000 euros a any.
És espectacular.
I que aquest era el gran triomf.
És espectacular.
I dic, però d'on venien? Llavors, clar, quan vens d'on vens, que és obvi que no vius d'això,
vens que el senyor que ven els tíquets dels teus partits cobra més que tu que jugues als partits.
Sí, però vull dir que el fet també precisament d'una part de la reivindicació també els hi dona la força, perquè al final diu, bueno, escolta, tampoc jo no he vist d'això exclusivament i per tant puc apretar fora això, però, o sigui que també aflora aquesta informació que si no jo no sé si tota la gent sabria que les dones que van a la selecció nacional espanyola cobraven menys de 21.000 euros a l'any. O sigui, no sé, perquè és que això, qualsevol d'aquests que té un bon turmell de qualsevol club de futbol, aquests que estimeu tants i que tots us sabeu els noms, ja, no, ja cobra, cobra el que cobren totes elles un dia.
Sí, una tarda, sí, un entrenament.
És una, no? és una descompensació brutal. Això per una banda, i per l'altra, vaja, jo recomanaria molt al govern de l'Estat acabar amb això. Perquè la imatge pública, una mica a remolc del que tu deies de la revista del cor dels Estats Units, que ho porta portada. Ahir, l'Àngel, la meva companya, estava a París per una qüestió de feina i només li preguntàvem pel cas Rubiales.
Però, perdona, ara aquest matí...
Tenim
la CNN aquí enganxada, sí, sí. La BBC, i vinga la roda, Rubiales...
Sí, tota la CNN és la... Com a govern, no?, de l'Estat, és allò, bueno, potser hem fet no sé quantes coses de marca Espanya, però ara la marca Espanya és potentíssima i és un garrulo, com una casa de pagès,
sí, sí,
que surt per tot arreu i que segueix,
sí, sí,
i que continua, i el debat llavors quan s'explica es diu això, no?, que aquest senyor doncs tal, que el seleccionador nacional, que les noies o les esportistes que van a la selecció nacional cobraven menys de 21.000 euros, o sigui, que el retrat del país, diguem, que s'està fent externament...
Injust, a més a més. Jo crec,
sí,
que...
Sí, però...
Absolutament injust.
Molt injust, però vull dir, però que és el que tens.
Però de la mateixa manera que el dia que Boris Johnson es fotia copa del Covid, doncs tots dèiem que els britànics són...
Sobre això del govern, perdó, un últim apunt. Hi ha l'entrevista de Víctor Francos aquest matí al periòdico, que diu... que faran tot el possible per regenerar la Federació Espanyola. I llavors em pregunten, i com es regenera? És factible, diuen, creure que la Federació es pugui regenerar? Diu, no només és factible, sinó que farem des del govern espanyol. Penso, ostres, doncs si tenien capacitat, quina capacitat tindran? Diu, ara tenim, i aquí és una cosa que ara tenim un instrument molt important, diu, és l'ordre electoral que ha de regular totes les eleccions federatives d'any olímpic. En l'any olímpic hi ha any electoral i que totes tenen l'obligació de celebrar en el segon semestre del 24 les eleccions. I totes elles tenen dret a avançar aquestes eleccions demanant permís i autorització al CSD. Diu, tot això va regulat amb un ordre ministerial que estem elaborant i on hi haurà canvis profunds respecte a l'actual sistema electoral de les federacions. Canvis que no puc concretar, diu, perquè volem ser molt prudents. Però la idea és que les eleccions federatives, i especialment el futbol, siguin més democràtiques, transparents i obertes. Clar, si la capacitat de triar qui és el president...
Democràtiques i transparents estaria bé, perquè vam saber...
Sí, estaria...
L'any 2023 vam saber, la majoria de la gent vam saber, no?, per aquest episodi, que el senyor Rubiales cobrava més de 600.000 euros nets a l'any, que els presidents de les federacions autonòmiques o regionals...
No, perdó, però això no vol dir que no fos transparent, o sigui, no, segurament hi ha mecanismes per saber... Correcte, que el que passa és que mai ens havia interessat, que és diferent. Que sí, això no vol dir manca de transparència.
No, bueno... Deixa'm acabar, diguem, l'argument. Els de les autonòmiques o regionals, 100.000 euros. Clar, llavors entens la imatge de l'aplaudiment el dia de Rubiales, diguem, no? 100.000 euros quan venien de cobrar-ne molts menys.
Si li puja,
menys,
si li puja abans, el sou en directe.
En directe.
Sí, sí. En directe.
Usted, mira, medio millón.
No li va a decir, no li va a decir, però mira, lo digo.
És que
és una cosa caciquisme.
Clar.
Davant d'un micròfon i davant de tothom.
Però és que això anem més enllà. Ara estem centrats en la Federació Espanyola de Futbol, que és efectivament l'esport que genera més diners a Espanya amb moltíssima diferència, però és que aquesta falta de transparència o caciquisme es pot reproduir, jo no sé si es reprodueix o no, però es pot reproduir a qualsevol federació esportiva.
Federació,
i això vol dir que la federació, per exemple, per posar un cas que pot semblar anecdòtic, però té efectes a l'esport infantil i juvenil. La Federació Espanyola d'Hockey està barallada amb la Federació Catalana d'Hockey pel model de casc que han de portar els nens. Doncs els nens no poden competir, els catalans no poden competir a les competicions espanyoles, és a dir, al campionat nacional, sense el model de casc de l'Espanyola. Estem parlant de més de 100 euros per nen. Aquest tipus de cacicades, en un àmbit com el d'esport, que cada cop és més transversal i cada cop mou més diners, s'haurien de començar a previndre una miqueta.
És que tot és... Has pogut carregar-te el president de la federació com a govern, eh? No. La resposta és no. Jo no sé si no has fet tot el que podies fer, eh? Això ho desconec, és a dir, els instruments legals, jurídics que tens a l'abast, se m'escapen. Però la realitat és que en un moment on la imatge era terrorífica, on tothom estava d'acord, on que el govern hagués pogut carregar-se en aquest senyor, hagués estat aplaudit pràcticament tots els àmbits, no ho han fet. Per tant, dir que ara podràs provocar canvis, segurament, però no sé si de prou entitat com perquè siguin rellevants.
Sí, 7 minuts i les 10 del matí. Laia, no sé si volies afegir alguna cosa, si... Bueno, a mi m'has deixat astorat, amb la cosa aquesta de que potser la convocatòria és dimecres i el partit és divendres. Vull dir, no tindrem temps ni d'entrenar. O sigui...
Esperem que hi hagi una resolució abans, però evidentment és un tema molt sensible i hem de veure com avancen les negociacions entre les parts, si s'arriba a un acord o no, però evidentment el temps corre i la Federació Espanyola té una patata molt calenta sobre la taula i jo crec que en alguns punts haurà d'acabar cedint i segurament també és irreal pensar que les jugadores demanaran tots aquests canvis perquè malgrat puguin tenir raó amb els canvis estructurals que demanen, això no es pot canviar d'un dia per un altre. Veurem com avança, segur que a Montse Tomé tampoc s'ho està passant gens malament i també aquí un punt més enllà de tots aquests canvis és l'estructura esportiva que se'ls hi presenta a les jugadores, perquè jo tinc els meus dubtes que Montse Tomé sigui una aposta molt més enllà d'aquests primers partits o d'aquest primer compàs de l'any.
Gràcies, Laia, una abraçada, fins ara.
Bon dia.
Ara de seguida tornem amb l'altra patata calenta del cap de setmana, que és el català a la Unió Europea. Ara de seguida anem fins a Brussel·les, va.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
A millor preu.
Canelons de carn premiats pel seu sabor, ara per 1,19, t'estalvies un 25%. I filets de pollastre per 2,59, t'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1, 2, 3. Només 3 dies.
Ni un de més.
Per emportar-te un 25% de descompte en totes les cerveses.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Un 25%.
I en totes les cerveses.
Per una compra superior a 30 euros en cerveses.
Només fins diumenge.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Blanes es transforma de nou en ciutat romana. Del 22 al 24 de setembre tornen les jornades Blanda Blandae. Reviu els costums i les tradicions de la societat romana. Prepara't amb tota la família per gaudir de ple d'espectacles en viu arran de mar. Blanda Romana Est. Més informació a blanes.cat/jornadesromanes.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
3, 8, 10, 31 i 36. I els sols, el 2 i el 3.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
2 minuts i a les 10 del matí. Dimarts hi ha una... En principi, una reunió important a la Unió Europea. No ho dic perquè...
D'aquí a dimarts.
No, perquè, clar, perquè d'aquí a dimarts, perquè ahir ja començava a semblar que, bueno, potser dimarts no s'acaba de decidir res, pilot endavant, que si l'octubre, potser el novembre, no? Encara estaria, si fos així, el novembre encara estaria dins el termini per investir Pedro Sánchez. Però bueno, Lluís Tobar, bon dia.
Hola, bon dia.
L'eurocorresponsal de RAC1, que ahir va estar al damunt d'aquesta qüestió de la possible oficialitat del català, de l'euskera i del gallec com a llengües oficials de la Unió Europea, que, en fi, a tots els seus efectes, aquesta decisió per part del govern d'Espanya de demanar-ho a instàncies de la negociació de Junts per Catalunya per la mesa del Congrés dels Diputats, la situació es va complicar una mica ahir.
Sí, aviam, ahir el que va passar és que es van reunir els 27 ambaixadors de la Unió Europea. És un procediment habitual, és a dir, la setmana abans d'una cimera com la de dimarts, una cimera de ministres d'assumptes europeus, els ambaixadors ja es reuneixen doncs, per tancar l'ordre del dia, per intercanviar punts de vista, si hi ha algun punt que es preveu complicat, doncs intentar avançar, i això és el que va passar ahir amb el punt del català. Explicàvem que el dimecres Suècia va ser el primer país que va mostrar públicament, no, les seves reticències i els seus dubtes, sobretot jurídics i econòmics, perquè el català sigui una llengua oficial a la Unió Europea, també el basc i el gallec. Doncs bé, ahir fonts de les reunions van assegurar que també hi havia més països, i també països nòrdics, concretament Finlàndia i Dinamarca, que s'havien sumat a aquestes reticències i que seguirien amb aquests dubtes.